Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
12 minuts i seran les 3 de la tarda. Anem a la informació esportiva. Algú podria pensar que l'absència del gruix d'internacionals als entrenaments del Barça, el club s'ha agafat uns dies de vacances de Setmana Santa. Doncs estaria equivocat si ho pensa. El Tot Costa de Catalunya Ràdio va explicar ahir un dinar del president Joan Laporta amb el tècnic del primer equip, Ronald Koeman, per tal de planificar el futur de l'equip blaugrana. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això és el que es va explicar ahir, però és que avui el diari Esport ha divulgat una imatge del pare del davanter noruec Haaland i el seu representant Mino Raiola recollits aquest migdia a l'aeroport del Prat per homes de confiança del president Laporta.
Sí, en la que ha estat la primera presa de contacte avui a Barcelona entre el representant de Haaland, Mino Raiola, el pare del jugador, per una banda, i per l'altra Laporta i els màxims responsables de l'àrea esportiva del club. Com deies, el diari Esport mostrava les imatges de l'arribada al Prat de Raiola i el pare del futbolista, Alf Inge Haaland, cap a 9:45 del matí. Els ha recollit allà un xofer i el responsable de seguretat personal del president blaugrana, i després s'han reunit durant un parell d'hores amb Laporta, que els ha mostrat el gran interès del Barça pel fitxatge del davanter i la possibilitat del club de fer-li una oferta seriosa perquè deixi el Borussia de Dortmund. Alemanya assegurant que el futbolista té una clàusula de 75 milions d'euros per sortir del Dortmund que podria fer-se efectiva ja la temporada que ve. Per això, l'equip alemany està disposat a desprendre's de la seva estrella ja aquesta temporada per poder fer caixa i no malvendre'l el 2022. S'especula que esperen aconseguir uns 180 milions d'euros pel seu traspàs. I com deies, la porta que no para. Ahir, en aquesta dinar que vam avançar al Tot Costa, va trobar-se amb Ronald Koeman, en un dels primers contactes llargs que ha pogut tenir el nou president del Barça i l'entrenador. En aquest dinar també hi havia el vicepresident esportiu Rafael Juste, el pròxim director de futbol Mateu Alemany i el secretari tècnic Ramon Planas. Ja fa uns dies que aquests van explicar-li a Koeman que compten amb ell per la pròxima temporada com a entrenador del primer equip. Recordem que Koeman encara té un any més de contracte amb el Barça, i ara mateix tot apunta que amb el vistiplau de la Junta i del propi entrenador seguirà al Camp Nou la temporada que ve.
Doncs ja veieu que els despatxos del Barça bullen. L'activitat sobre la gespa tampoc no s'atura. L'equip blaugrana continua els entrenaments i Gerard Piqué apunta al clàssic, al Madrid-Barça, que s'ha de jugar el dia 10. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
De fet, Gerard Piqué va parlar ahir al programa Nexes de TV3. Diu que no es fixa un partit concret per poder tornar, però no amaga que el calendari li marca un Madrid-Barça amb un termini prudencial per haver completat la seva recuperació.
Un Piqué que va parlar de la seva lesió i que ja el coneixem. Davant la nova recaiguda sempre hi va haver una data marcada en vermell al calendari. El seu objectiu, explicava ahir, que és arribar al clàssic en bones condicions.
Ho intentarem, és l'objectiu. És a dir, és anar dia a dia en aquest tipus de lesions. És molt important com et sents i l'objectiu és incorporar-me l'abans possible, no perquè hi hagi el Barça-Madrid, sinó perquè no puc estar molt temps sense jugar i aquest any he tingut la mala sort doncs, de tenir aquest problema del genoll.
Perquè això sigui així, el pla de treball que preparen des de fa dies des del vestidor blaugrana és poder tornar ja contra el Valladolid. Aquest dilluns queden 4 dies per acabar de provar-se, com diu Gerard Piqué, de tenir bones sensacions i preparar els moviments específics també d'un defensa central de la seva posició en aquest genoll que recordem que no es va arribar a operar mai i per això també Gerard Piqué explica la importància de les sensacions. Uns terminis que s'haurien de complir també amb Sergi Roberto. Per cert, que avui Dest, Minguesa i Riqui Puig s'han entrenat ja amb la resta del grup, són els primers internacionals en tornar.
Per cert, que Piqué es marca aquest clàssic Barça-Madrid com a possible partit per poder-lo jugar ja un cop de tornada. Sembla que se'l perdrà Sergio Ramos, el capità del Madrid. S'ha lesionat el bessó, s'especula que podria estar un mes de baixa, això vol dir que es perd l'eliminatòria de la Lliga de Campions que el Madrid juga contra el Liverpool i al mig hi ha aquest partit contra el Barça, que per tant Sergio Ramos es podria perdre. Des d'ara i fins dilluns, els internacionals blaugrana aniran tornant als entrenaments. Ronald Koeman els anirà recuperant, perquè dilluns és el pròxim partit de Lliga, en aquest cas contra el Valladolid. Josep Andona Isa, bona tarda.
Bona tarda.
I és que ahir es va tancar la tercera jornada de l'anomenat virus FIFA i van jugar diferents jugadors del Barça.
El disgust més gran va ser per Marc-André Ter Stegen. Després de molt temps a la banqueta de la selecció alemanya, ahir va ser titular en un partit fàcil, en teoria, contra Macedònia del Nord. Però Alemanya va perdre 1-2. Sergio Busquets, Jordi Alba i Pedri van ser titulars amb Espanya, que va guanyar Kosovo 3-1. Altre cop els catalans van destacar. Eric García, excel·lent en defensa. I dos golejadors, Dani Olmo amb un gol i un altre gol de Gerard Moreno, que reapareixia després de la lesió.
Contento por la victoria, por el partido que ha hecho también el equipo, ¿no? Creo que hicimos un partido muy serio y contento de poder también aportar, pero bueno, al final el objetivo colectivo es ganar el mayor número de partidos posibles y creo que el equipo hizo méritos para ganarlo bien.
Al Bosnia, França, hi havia Pjanic, que va rebre homenatge pel seu partit número 100 amb la selecció de Bòsnia, que va acabar perdent 0-1 en França, gol que va marcar Griezmann. A la banqueta hi havia Dembélé i l'Anglet.
Per cert, que avui el Madrid ha anunciat que convoca eleccions a la presidència. No sembla que Florentino Pérez, però, hagi de mantenir una batalla electoral tan igualada com la que va haver de fer Joan Laporta. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els socis madridistes no voten des de l'any 2006, quan precisament Florentino Pérez va dimitir i llavors sí, hi va haver eleccions.
Florentino ha estat president del Madrid en dues èpoques. El seu mandat acabava enguany. Es va presentar en unes eleccions el 1995, però va perdre davant Ramon Mendoza. El 2006 que va guanyar les eleccions i el van reelegir el 2004, però va dimitir el 2006 dient que el club necessitava regenerar-se. El va substituir uns mesos Fernando Martín fins que hi va haver eleccions i va guanyar Ramon Calderón. Després d'uns mesos amb Vicente Boluda, el 2009, Florentino es va tornar a presentar. Des d'aquell moment ha anat encadenant mandats sense trobar rival en les urnes, sempre candidat únic. Ell mateix va endurir les condicions per presentar-s'hi. 20 anys com a soci i patrimoni personal del 15% del pressupost del club, sense recórrer a avals de tercers. En els últims dies s'ha parlat un jove empresari d'energies renovables, Enrique Riquelme, valencià, que podria presentar-se a lluitar contra Florentino.
Doncs veurem si hi ha eleccions o no al Madrid. Encara en futbol, els testos de Covid que van fer ahir al vespre els jugadors de l'Espanyol han donat resultat negatiu. Només es mantenen, per tant, els dos casos aïllats. I avui, per tant, hi haurà partit a Cornellà al Prat. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Vicente Moreno, l'entrenador de l'Espanyol, ha alertat del nivell que va exhibir el Fuenlabrada, el rival d'avui, aquest dilluns passat contra el Mallorca.
I és que els madrilenys, amb el canvi de tècnic ara fa unes setmanes enrere, José Luis Oltra és ara qui dirigeix l'equip, han pujat fins a la novena posició de la classificació i les dues últimes jornades han estat capaç de guanyar dos dels gallets de la categoria, el Leganés per 0-2 i dilluns el Mallorca per 4-1.
Sempre les sensacions i la felicitat que donen les victòries és el millor que et pot passar, no?, per afrontar els següents partits. Venim d'una bona dinàmica, es tracta de mantindre-la i de mantenir un partit molt difícil contra un equip que crec que després de veure el partit de l'altre dia, pues, no crec que hi hagi ningú que li vagi a passar pel cap que va ser un partit fàcil ni molt menys.
Raúl de Tomàs té molts números per recuperar la titularitat després que Castelló fos suplent. Vicente Moreno vol, a més, tancar del tot el debat sobre si amb el madrileny l'equip juga millor o pitjor.
Jo crec que som algo injustos en ells i si algú parla de que és millor o pitjor en ell en el terreny de xoc. Jo crec que és un xoc que ens ve donant moltíssim, que ha sigut molt important per a que a dia d'avui duguem 61 punts i, des de luego, jo li dono el valor que té a Raúl. És un xoc que necessitem, que estiga bé i que no suporte molt d'aquí al final perquè té molt a dir en el que nosaltres puguem aconseguir.
Tenint en compte que no s'han fet públics quins són els dos jugadors positius per Covid, Vicente Moreno, el tècnic, no ha donat encara la convocatòria per aquest partit i probablement ho farà més tard de l'habitual.
Els altres partits de segona que juguen avui són Mallorca-Leganés, Saragossa-Cartagena i Les Palmes-Lugo. Els altres dos equips catalans, el Sabadell i el Girona, es van enfrontar ahir a la tarda a la nova Creu Alta. Sabadell va acabar el partit amb empat a 2 gols. Deixem el futbol. Segona cita del Mundial de MotoGP a partir de demà a Qatar, encara sense Marc Márquez, però novament amb un líder del Mundial que parla català, Maverick Viñales. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És Viñales ara mateix el màxim favorit per guanyar diumenge?
El resultat del Gran Premi de Qatar ens obliga a replantejar-nos el Gran Premi de Doha. Diumenge passat es van enfrontar dues filosofies, la Ducati de les rectes envers la Yamaha dels revolts, i va guanyar la Yamaha de Maverick Viñales contra pronòstic. Per tant, favorits per diumenge han de ser els pilots Yamaha, tenint en compte que l'escenari és el mateix. Què va passar a la cursa de diumenge passat? que les grans diferències de punta entre Ducati i Yamaha als entrenaments, més de 15 km per hora, a l'hora de la veritat, a la cursa no van arribar a 4 km per hora. Però les Yamaha sí que van gaudir de les seves traçades d'artista i més quan les Ducati van començar a cremar els seus pneumàtics. Però sobretot va ser Maverick Viñales qui va trobar l'adherència que ha reclamat durant diverses temporades.
Y hemos podido brillar un poco que ya nos hacía falta. Sobre todo luchar. Lo que más feliz me hace es que he podido luchar, pasar y sacar mi pilotaje, que eso es lo que nos ha hecho hacer esta victoria.
El nou tarannà tranquil de Viñales s'hi afegeix que Yamaha ha treballat bé a l'hivern i que el fitxatge de provador de Cal Crutchlow, jubilat per Honda, ha estat un altre encert molt apreciat pel propi pilot empordanès. L'any passat, les moltes curses repetides van aportar novetats a l'espectacle. Si no us ho voleu perdre, diumenge, Gran Premi de Doha, en directe per Catalunya Ràdio a les 7 del vespre.
2 més coses, ens queden 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda. En bàsquet, l'Uni Girona té gairebé assegurada la presència a les semifinals de la Lliga Femenina després de guanyar ahir a La Laguna per 34 punts d'avantatge en el partit d'anada dels quarts de final. Avui podrà començar a intuir quin rival pot tenir, si el Lugo o el València, que juguen avui el partit d'anada també d'aquesta eliminatòria dels quarts de final d'aquesta Lliga Femenina de Bàsquet. I en handbol, el Barça és a punt per jugar demà aquell partit que no volia jugar. Els de Xavi Pascual havien fet una primera fase impecable per estalviar-se l'eliminatòria dels vuitens de final, però una decisió sorprenent de la Federació Europea els ha dut a 2 partits que, en teoria, haurien de superar fàcilment.
Això sí, les dures restriccions a Noruega per la Covid han fet que el Barça i l'Elverum hagin pactat jugar els 2 partits a Barcelona. Demà, 6:45, l'anada. Dilluns, la tornada. Raúl Entrerríos, el jugador del Barça, destaca que almenys els partits serviran per permetre el retorn del públic al Palau Blaugrana.
Creo que todos anhelábamos esta sensación de jugar con nuestra gente, con nuestro público, de tener ese apoyo alrededor de nosotros en la pista, y bueno, estamos deseando que esto sea así y que la gente pueda disfrutar también de nosotros. Bueno, pues que acudan con la misma ilusión, con las mismas ganas que tenemos nosotros por competir delante de ellos, ¿no? Creo que es muy bueno este momento, precisamente, en el que entramos en una fase de competición tan importante.
En tenis, el tenista de Castelló, Roberto Bautista, ha tombat en 2 sets el flamant número 2 del món, Daniil Medvedev, i en un torneig de gran nivell, com és el Masters 1000 de Miami. No ha estat l'única sorpresa del dia, perquè Naomi Osaka ha estat eliminada per una desconeguda grega, Maria Sakkari. És cert, però, que per culpa de la pandèmia, molts jugadors, com ara Novak Djokovic o Rafa Nadal, han renunciat a disputar aquest torneig, però també és veritat que derrotar el número 2 del món no s'aconsegueix cada dia. Per tant, una bona notícia per Roberto Bautista. El resultat a més, molt clar, 6-4, 6-2. Ara Bautista s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner per una plaça a la final d'aquest primer Masters 1000 de la temporada.